A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Amb tantes coses sobre la taula, és difícil començar per alguna. Bé, podem dir que... El que passa és que fa tants dies i ha passat Carnaval pel mig que el pressupost s'ha aprovat. I això, diguem-ne, ja és un titular, tenint en compte totes aquelles petites i grans coses que afecten el funcionament de la vida diària. Pressupost aprovat amb també aquest pla d'estabilitat o aquest pacte d'estabilitat aprovat entre l'equip de govern i la CUP, que va venir ben abans de la celebració del Carnaval. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Pressupost, pacte d'estabilitat, això assegura què?
Això assegura que d'aquí a final de mandat, el govern municipal, i per tant, més que el govern municipal, el mandat tindrà estabilitat. És a dir, el pla de mandat, en definitiva les polítiques, les accions que volem fer des de l'Ajuntament, gaudiran del suport necessari sempre i quan continuem treballant amb el consens en què ho estem fent fins a dia d'avui.
Aquesta estabilitat que ve molt condicionada per el romanent de tresoreria encallat, i esperem que es pugui desencallar a finals d'aquest
mes. Que es pugui desencallar a partir del 31 de març. De fet, diguem, tot l'Ajuntament està treballant en aquesta línia de poder desencallar-lo, i que això només passa per un fet, que és que l'Ajuntament aconsegueixi pagar 30 dies i no els 38 que pagàvem a final d'any, 2016, i per tant baixar aquests 8-10 dies per poder, primer, evidentment, pagar amb més fluïdesa als proveïdors municipals, als proveïdors de l'Ajuntament, que en el fons són petites i mitjanes empreses de Sitges, principalment, i de la comarca. I segona, permetre fer totes les inversions que cal fer amb aquests milions del romanent. Això és molt important, i tots els tècnics municipals estan fent un gran esforç, i em consta que anem pel bon camí. El que passa que seré molt prudent, i fins que fem el càlcul trimestral no farem cap valoració, però em consta que anem pel bon camí.
Perquè es fa d'alguna manera un càlcul entre trimestres, vull dir?
Sí, això hi ha una fórmula que dona el Ministeri, i que...
És a dir, els tècnics poden saber en cada moment més o menys en quin estat de coses està el pagament.
A dia d'avui anem pel bon camí, però evidentment encara no hem arribat als 30, sinó que anem baixant dels 38, i d'aquí a final de mes, perquè encara falta passar tot el mes de març, poden passar moltes coses, i només que una factura gran s'encalli i hi hagi problemes i s'endarrereixi, el còmput ja torna a pujar. Per tant, siguem prudents, però crec que tothom està fent un esforç molt important, i això és d'agrair i de valorar.
Ens ho poseu d'una manera fàcil. Estem a 37, a 36, a 35.
Sí, anem baixant.
Anem baixant.
I baixant.
A 34.
I baixant. Però hem de ser prudents.
Si no sortís a final de març?
Tindrem una revàlida altra vegada el 30 de juny, i si no el 30 de setembre, però jo crec que la situació gairebé seria ja molt difícil de sostenir, perquè ens plantaríem a la meitat del mandat, amb una situació encara no resolta. Pensem que a la que l'Ajuntament pagui a 30 dies, a la que l'Ajuntament aconsegueixi pagar a 30 dies, pràcticament podrem dir que la situació de l'Ajuntament a nivell financer està sanejada. Podrem dir que aquell objectiu que ens havíem posat fa 6 anys l'hem acomplert. Avui en dia el deute municipal gira al voltant per sota dels 25 milions d'euros i per sota al voltant dels 20 milions d'euros. Pensem que deute i dèficit el 2011 se situava a prop de 60 milions d'euros.
En recordeu la diferència fonamental entre deute i dèficit? Perquè ens quedi ben clar.
El deute és el deute que tenia l'Ajuntament als bancs, en forma de préstecs, i per tant estem parlant al voltant d'uns 40 milions, 40-43 milions, i el dèficit eren les factures impagades que estaven als calaixos, que voltaven al voltant dels 24 milions. La suma total eren 57-58 milions d'euros, 67-68 milions d'euros, que ens acostaven a aquesta xifra dels entre 60 i 70 milions. Avui en dia estem això, al voltant dels 20 milions. Si tot va com està previst, si enguany es compleix la previsió del pressupost, podrem acabar l'any per sota dels 15 milions d'euros de deute, entre 12 i 15 milions. Això vol dir que la situació de l'Ajuntament a nivell financer serà una situació molt, però que molt còmoda, que permetrà encarar la segona part del mandat i, evidentment, els mandats posteriors, vaja, en una situació de poder invertir, de poder dedicar diners a les persones i als projectes de Sitges amb molta tranquil·litat. Però ara és fonamental pagar 30 dies. I insisteixo, a la que paguem a 30 dies podrem dir que hem superat aquesta etapa i que l'Ajuntament està sanejat.
Una pregunta més a l'entorn d'això i una paradoxa. La pregunta és, si l'Ajuntament paga 30 dies i pot desbloquejar aquests 15 milions d'euros, i el mes de juny se certifica que l'Ajuntament tornés a pagar a 34 dies, per exemple.
Sí.
Es tornarien a bloquejar?
Bé, en principi, un cop queden alliberats, el que es tracta és de gastar.
Entesos.
El que es tractaria és, un cop queden els diners alliberats, entesos, tots aquells projectes que depenen, engegar-los, perquè un cop la màquina engega i es posa el procés en marxa, doncs difícilment té aturador.
Preguntava per allò.
Es comprometen els diners.
Si arribar a 30 dies suposa aquest esforç enorme, mm-hmm, i està suposant aquest esforç enorme, hem de pensar que esclar, a la mínima que es pugui baixar...
Sempre hi ha el perill.
Sempre hi ha el perill de tornar a pagar més de 30 dies.
Exacte, i l'Ajuntament no ha d'oblidar-ho, això. I, per tant, tots els serveis municipals han de ser molt responsables amb que tot allò que hem guanyat no podem fer un pas enrere. I, per tant, com que haurem aplicat noves maneres de treballar i de ser més àgils i més eficients, les hem de continuar mantenint. Això no s'ha d'oblidar mai.
Es podrà mantenir en període, diguem-ne, d'estiu, quan no tots els operatius estan en marxa, perquè qui més qui menys, òbviament, farà les vacances que li pertoquen?
Ha de ser així.
Ha de ser així. Hauria de ser així.
Hauria de ser així. Aquest és diguem, l'objectiu que hem de tenir.
La segona part és la paradoxa. L'Ajuntament tindria diners per resoldre qüestions i no les pot resoldre, perquè o per una banda té els diners bloquejats o per una altra banda hi ha, diguem-ne, una instrucció que no li permet actuar, com sí, és el cas, per exemple, dels treballadors de la Fundació del Prado.
Sí. La legalitat en aquest sentit no ens acompanya. Per una banda, l'Ajuntament té una bossa de diners importants perquè ha aconseguit donar-hi la volta a les finances municipals, però per l'altra hi ha unes lleis estatals que no ens deixen fer segons quines qüestions i no ens deixen invertir, no ens deixen gastar els diners que bona falta fa en el carrer, a la via pública, en els parcs, en els jardins, en ampliar el personal del propi ajuntament, els diferents serveis que fan falta, la plantilla de la policia local, etc etc. Amb això continuem estant limitats. I a més hi ha algunes condicionants legals que afecten concretament aquelles entitats que estan al voltant de l'Ajuntament, com podria ser el cas de la Fundació del Prado. Bé, hem d'anar poc o molt, doncs, anar salvant cada un dels obstacles per anar-ho aconseguint.
Llegim el comunicat de les treballadores de la Llar d'Infants Municipal al Cercolet i l'alcalde, fins on pugui, fins on cregui, que ens matisi i ens informi de tot allò que calgui informar. Una altra vegada, les tensions i desacords econòmics entre l'empresa gestora Educare 21 i l'Ajuntament de Sitges tornen a afectar directament les economies familiars de les treballadores. Exigim els nostres drets i volem les nostres nòmines. No podem ser objecte d'intercanvi de joc entre empresa i ajuntament. De nou, les treballadores paguen les conseqüències de les irresponsabilitats dels que gestionen i governen. Volem una solució ja. Fins on sabem? I, per tant, l'alcalde obert aquí a matisar tot allò que ens pugui dir. L'empresa Educare 21 va entrar per registre el 15 de febrer una carta adreçada als responsables municipals denunciant el no pagament dels deutes que l'Ajuntament hi té contrets des del mes de juliol de l'any 2016 i apel·lant a una clàusula del conveni sobre l'impagament superior a 4 mesos i informant que si no redreçava la situació, Educare 21 deixaria les llars d'infants el dia 16 de març. És així, alcalde?
Correcte.
Correcte. Si no s'abonaven els endarreriments, per tant, les educadores ja no cobrarien el mes de febrer. Se'ns confirma que de moment el mes de febrer no l'han cobrat. La situació afectaria les dues llars d'infants. L'Ajuntament ha començat a posar fil a l'agulla el mes de març, hi ha d'haver una trobada entre l'Ajuntament i l'empresa, però les treballadores de nou es troben en aquesta situació d'estar en terra de ningú, o diguem-ne la balda més dèbil entre Ajuntament i empresa. Què ha passat aquí?
Bé, una vegada més, l'empresa el que ha fet és el que acostuma a fer quan té una relació tensa amb l'Ajuntament, que és fer-ho pagar amb la part més feble, que són les treballadores. Les educadores de les llars d'infants són treballadores no de l'Ajuntament, sinó de l'empresa concessionària, Educare 21. I, evidentment, en un moment de tensió en la relació, doncs ha decidit doncs, que no pagaria les nòmines. I això ja ho va fer anys enrere, quan també teníem una situació semblant. Què està passant en aquest moment? Doncs que s'ha fet una auditoria dels comptes, l'auditoria que correspon fer a la intervenció general de l'Ajuntament de les diferents empreses concessionàries que gestionen serveis municipals, com és les llars d'infants, les escoles Bressol.
És a dir, els comptes que afecten a les dues llars d'infants.
Exacte.
I a la gestió d'Educare 21 de les dues llars d'infants.
Correcte. Amb l'auditoria que encarrega la intervenció general s'ha posat de manifest que l'empresa ha ingressat més diners dels que devia. Per què? Doncs perquè probablement ha tingut menys alumnes dels que estaven previstos i l'Ajuntament ha continuat pagant per la quantitat total d'alumnes que hi podria haver. Això l'empresa, doncs, evidentment no hi està d'acord, però l'auditoria ho ha posat de manifest. I què ha fet la interventora de l'Ajuntament? Doncs ha dit...
Un parèntesi en això. En aquest cas concret, és a dir, l'Ajuntament continuava pagant el que estava estipulat
en el contracte,
no hi havia tants nens a les llars d'infants, per tant, diguem-ne que a l'empresa això no li costava el mateix, l'empresa havia de comunicar a l'Ajuntament.
D'alguna manera, i ara es posarà de manifest amb la revisió de tota aquesta situació, doncs, comprovar doncs, perquè l'empresa doncs, no ho havia notificat o perquè l'Ajuntament doncs, no ho havia requerit
ho
en el
perquè,
seu moment.
Ho dic perquè sigui, si contractualment està escrit o especificat d'alguna forma que si hi ha una situació d'aquest tipus, l'empresa ha de comunicar-ho a l'Ajuntament o ha de tornar els diners o ha de fer alguna cosa.
S'ha d'auditar el seguiment que hi ha hagut per veure de quina part diguem, doncs, hi ha hagut un error. No?
És a dir, si és l'Ajuntament que no ha vetllat prou o si és l'empresa que no ho ha comunicat com ho havia de fer.
Exacte, en el seu moment. En qualsevol cas, la realitat de l'auditoria diu que l'empresa ha ingressat més diners dels que li pertocava.
D'acord, o sigui que per una banda tenim un ajuntament que no paga l'empresa des del mes de juliol de l'any passat i una auditoria que diu...
Perdoneu,
al revés.
Tenim una auditoria que diu s'han ingressat més diners i una intervenció general de l'ajuntament que diu com que s'han ingressat més diners... s'han de retornar.
És a dir...
I el mes de juliol decideix que no es paga ni una factura fins que es retornin els diners o es compensi.
O sigui que el resultat d'aquesta auditoria és més o menys, no diré que de fa gairebé un any, però gairebé.
Sí, és de fa... de l'estiu.
Des de l'estiu de l'any passat. Exacte. Ho dic perquè si l'Ajuntament va deixar pagar el mes de juliol, l'auditoria hauria de ser feta el mes de juny.
Sí.
Com a mínim.
Suposo que sí. Ara no recordo la data, però sí.
Però és a dir, l'Ajuntament va deixar de pagar a Educare 21 arran del resultat d'aquesta auditoria.
En el moment que la interventora diu aquí s'han ingressat més diners del compte, per tant s'han de retornar o s'han de compensar.
D'acord.
Que és una fórmula que utilitzem habitualment, compensar-ho.
Què ha passat des d'aleshores?
Que l'empresa no ho ha acceptat de cap manera, val? I la intervenció general de l'Ajuntament no ha autoritzat cap més pagament. Per tant, ens hem trobat en una situació en què realment les llars continuen funcionant, per tant, les treballadores continuen treballant i l'Ajuntament no hem pagat el contracte, diguem, habitualment, perquè hi ha això, perquè hi ha aquest ingrés de més, aquests majors ingressos per part de l'empresa.
O sigui que el curs actual ja va començar amb aquesta situació sobre la taula.
Correcte. Aleshores, ha arribat un punt doncs, que el desencontre en aquest sentit doncs, es fa palès, perquè està clar que no ens posem d'acord. Sí que haig de dir que en aquest moment tornem a estar asseguts a una taula empresa i ajuntament buscant una fórmula, però tenint en compte això, no? Que hi ha una auditoria i tenint en compte que la intervenció general de l'Ajuntament manté que no s'ha de pagar ni una factura més fins que això s'arregli. I, evidentment, l'empresa què fa? Fa valdre la clàusula del contracte, que diu que si hi ha 4 mesos que no s'ha pagat el contracte, doncs es pot resoldre el contracte i marxar i deixar les llars d'infants.
Afegim aquí també, Educare 21 gestiona les dues llars d'infants, però en el cas del Cerculet la gestiona, diguem-ne, per normativa,
sí,
per obligació, per dir-ho així.
Per obligació, perquè està caducada, ha acabat el contracte, està la pròrroga ja feta, exaurida. També.
És a dir, les empreses que optaven al concurs no va optar finalment cap empresa a aquest concurs i, per tant, Educare va haver d'assumir la gestió gairebé diríem a desgrat,
per
obligació.
Toca per llei. El que sí que també haig de dir és que també estem fent, a banda de tot això, els plecs nous i la nova convocatòria per fer la nova adjudicació. Amb tot això, evidentment, doncs les treballadores es troben en aquesta situació, les educadores, doncs, que estan al mig de tot això, i bé, doncs, evidentment, aquest, bueno, com se diu molt comunicat, i és cert, aquest mes passat no l'han cobrat. Dit això, ja fa setmanes que estem buscant una fórmula per poder doncs, desencallar-ho, i està previst, i em sembla que aquesta mateixa setmana hi ha una reunió entre Educare i l'Ajuntament per trobar una fórmula amb la qual puguem, d'alguna manera, fer front a les dues coses. Una, que l'Ajuntament no hi perdi, en el sentit de que si ha hagut majors ingressos, l'Ajuntament ha pagat de més a l'empresa, d'alguna manera es pugui arreglar, i dues, que es pugui desencallar i que l'empresa, Educare 21, pugui cobrar de l'Ajuntament el que li pertoca per contracte. Per tant, trobar un punt mig que això solucioni aquesta qüestió i, sobretot, les educadores cobrin el que se'ls deu i puguin cobrar normalitat la seva nòmina i les llars d'infants continuïn funcionant amb tota normalitat com ha sigut fins ara.
A què pot obligar l'Ajuntament a l'empresa i a què pot obligar l'empresa a l'Ajuntament?
Bueno, fins allà on te digui la legalitat. Jo espero que això ho puguem solucionar amb un acord i no haguem d'anar amb un pleit. Per tant, entenc que la voluntat és per les dues parts d'intentar solucionar-ho i sobretot que l'empresa no marxés i deixés el servei, que sigui dit de passada. Si això passés,
sí, això es volia
si
preguntar,
això passés,
sí.
passaria igual que el casal d'avis de Caixa Penedès. Quan Caixa Penedès desapareix, ve el Banc de Sabadell, no vol assumir
aquest patrimoni, aquest servei
que era el casal d'avis, què vam fer a l'Ajuntament? Tancar el casal d'avis de l'Escorxador, del carrer Joan Maragall? No. El vam municipalitzar, el vam fer propi de l'Ajuntament, avui en dia és el casal Joan Maragall i continua obert. En l'hipotètic cas que això passés amb les llars d'infants no deixarien de funcionar. L'Ajuntament assumiria amb una fórmula o altra, o amb una nova concessió, o intervenint la concessió, o municipalitzant-lo, el que es cregués i que fos més viable, més profitós i més positiu, perquè les llars d'infants no tanquessin.
Deixeu fer una mala pregunta.
Perquè diners hi ha per fer-ho.
Precisament a partir d'això...
Això avui en dia ho podem afirmar. 6 anys enrere, no. Avui en dia ho podem afirmar. I en un cas d'emergència, que seria aquest, podríem actuar.
Perquè... Vaja, no sé si és una estratègia, però aquells que puguin pensar, doncs mira, que foti un pet tot i que l'Ajuntament ho municipalitzi d'una vegada i no tindrà mai més aquests problemes que ha tingut al llarg de, vaja, des que Miquel Forns va arribar a l'Ajuntament, que l'Ajuntament va resoldre aquella qüestió, o va prendre una decisió a partir d'aquella decisió anterior d'un regidor d'ensenyament dels 300 euros per tal. Des d'aleshores, a les llars d'infants sempre hi ha hagut un ai al cor per part de les treballadores. No hi ha hagut cap moment en què es pugui parlar d'una certa tranquil·litat ni per Ajuntament, ni per treballadores, ni per ningú.
Malauradament, hem de constatar-ho que així ha estat una situació complicada i que elles com a educadores i com a professionals ho han patit molt, i també les famílies i també, tota la comunitat educativa al voltant de les escoles bressol.
Ho dic perquè, vist el que costa cada vegada que es fa un concurs i un plec de condicions, o el que va costar, no li sortiria més a compte a l'Ajuntament dir, municipalitzem?
És que tenim condicionants que... És a dir, no podem municipalitzar d'entrada per una raó. No podem ampliar les plantilles, no podem ampliar serveis municipals que no són propis, han d'estar molt justificats perquè la normativa estatal ens ha limitat molt l'autonomia local. Ha de ser en un cas d'emergència, de situació límit, com el que estaríem parlant. D'entrada no podem dir, doncs ara anem a municipalitzar tots els serveis. Hi ha fora empreses concessionàries, perquè d'aquesta manera, si ho gestionem des del món públic, des de l'Ajuntament, garantim drets, els drets dels ciutadans a poder accedir a aquests serveis i també els drets dels professionals que els exerceixen. No és un criteri que podem utilitzar perquè les lleis espanyoles no ens deixen fer-ho.
Vist, però, l'experiència, sí que pot ser una solució de futur?
Ho pot ser en alguns àmbits. Jo no sóc partidari de la municipalització total dels serveis, perquè realment hi ha serveis que sí que és veritat que hi ha empreses concessionàries que ho gestionen d'una manera molt més àgil, d'una manera, diguem, amb un coneixement del sector i del món que moltes vegades el món públic no té tan especialitzat. I de vegades és més viable a nivell del propi servei, del resultat del propi servei, i també a nivell econòmic, a nivell administratiu, jurídic, que ho faci una empresa. Ara hi ha altres casos que no, que realment el municipi és millor, i fins i tot defensant el sector públic, ho ha de fer el sector públic.
Ho dic perquè, d'alguna manera, abans l'Ajuntament havia intervingut pagant una part del sou d'aquestes treballadores.
Sí.
Perquè l'empresa li havia demanat en el seu dia, o vés a saber què deuria passar. Després l'Ajuntament va intervenir eliminant aquesta part perquè s'entenia que no formava part de la legalitat, que això no es podia fer. I després hem anat cavalcant entre aquest estira i arronsa, entre Ajuntament i empresa, que és el que s'ha viscut gairebé des de l'inici de la gestió.
Vaja, jo diria almenys des de fa 6 anys.
Com a mínim. I evidentment fa 6 anys ja venia d'un acord, diguem-ne, que estava fora de les clàusules del concurs que en el seu dia va guanyar l'empresa. O sigui que...
Si hi ha coses que es fan malament, tard o d'hora tenen conseqüència. I la gestió en aquest sentit de la concessió, doncs, no es va fer bé, perquè no es pot decidir amb una carta i sense cap mena d'acord, ni cap mena de previsió, ni pressupostària, ni de fer-ho com pertoca, doncs que a partir d'ara, doncs, uns professionals cobraran 300 euros més perquè ho dic jo. I això no va així. I això s'ha arrossegat, que ha acabat amb un pleit, que al final, òbviament, s'ha donat la raó amb unes treballadores que realment, doncs, el que dèiem, estaven al mig de tot plegat, no? I el que volien era una millora,
una millora
salarial, perquè també era una implicació professional molt més gran.
I aquella plegat, millora, no? Estava consolidada.
Sí. I el que hem fet ara és una cosa, atenent que el resultat del judici ha estat aquest i que, a més, vull dir, el compartim per tota la misèria que s'ha passat aquests 6 anys.
L'Ajuntament s'ha portat bé amb les treballadores?
Hem intentat sempre estar a l'alçada, però està clar que el pecat original és de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament en el seu dia, amb el seu regidor que ho va decidir fer, va cometre un error immens, que és prometre que cobrarien 300 euros més quan no ho va aprovar cap òrgan ni es va modificar el contracte per fer-ho possible.
Doncs,
per tant, l'error és de l'Ajuntament en el seu dia. L'Ajuntament institució.
Per això em refereixo. Havent pecat l'Ajuntament institució, després l'Ajuntament no es va mostrar molt, molt beligerant en la defensa dels seus drets davant les treballadores.
Va ser un moment en què no podia assumir el cost. És a dir, què diferent seria que allò que va passar amb els 300 euros famosos passés ara? Ara tindríem disponibilitat financera per poder-ho fer. El 2011, amb prou feines pagàvem no els 300 euros, les nòmines anteriors dels treballadors municipals. És el que dèiem fa un moment. Aquells més de 60 milions d'euros de deute ofegaven l'Ajuntament per tots cantons.
En canvi, ara que hi ha diners, ara és aquesta auditoria.
Sí, la que posa
la
de
que
manifest,
bloqueja, la que posa de manifest,
la que posa de manifest que hi ha hagut un ingrés major i que per tant això s'ha de solucionar. Però insisteixo, sobre la taula en aquest moment ho tenim, estan treballant els departaments implicats municipals, la intervenció general, la gerència, òbviament els tècnics de la regidoria d'ensenyament, el propi regidor d'ensenyament, l'Eduard Terrado, estan tots, diguem, buscant una solució amb l'empresa, perquè ni l'empresa en surti perjudicada ni l'Ajuntament tampoc, és a dir, trobar aquest punt mig i sobretot vetllant pel servei, perquè les llars d'infants continuïn obertes, continuïn funcionant amb normalitat i amb la qualitat que ho fan les nostres llars d'infants, i les treballadores, les educadores, puguin cobrar el salari com Déu mana.
Quan poden tenir una solució?
Jo crec que aquest mes ho trobarem.
Aquest mes?
Sí, perquè no pot tornar a passar que...
És que abans, que del, dia, altre, que abans, altre... de, abans del dia 16 suposo que s'ha de trobar
no,
alguna solució.
Clar, i que no pot tornar a passar que un altre mes es retardi el pagament de la nòmina amb la plantilla de les educadores. Això no pot tornar a passar.
Hi ha més casos d'aquests?
No, jo diria que aquest és el més gros, i també perquè és el que he dit, és que normalment...
A part, dèiem, de la Fundació del Prado, que els treballadors ja va quedar clar que han d'esperar fins al final de les obres.
I la resta d'empreses concessionàries no estan en la mateixa situació. A més, vull recordar el que dèiem fa un moment, que amb Educare 21 la relació ha sigut tensa des de fa molts anys, i sempre que hi ha un problema, doncs el primer que posen sobre la taula és dir ara als treballadors no els hi pagarem la nòmina. I no està bé això, tampoc.
L'assumpte de la piscina municipal tampoc no es va gestionar bé?
Tampoc, però bé, hi ha un pla de viabilitat que va endavant, que el anem reconduint, que el anem adaptant quan hi ha alguna qüestió, i de moment el servei funciona, l'empresa concessionària ha fet un gran esforç, l'Ajuntament també n'ha fet un de gran, els bancs on hi ha la hipoteca també l'han fet, i per tant, bé, doncs diguem que la situació es va reconduint. Podria anar millor, segur, però també podria anar molt pitjor.
En el cas del Club Natació?
En el cas del Club Natació, en aquest moment, estem pendents de la resolució d'un recurs que ha presentat el club, perquè el club no estava d'acord
amb pagar.
Amb que, a part de perdre, diguem, la propietat definitiva de les instal·lacions, els hi quedés un deute de 1,1 milions d'euros que havien de pagar l'Ajuntament, no? I, per tant, han presentat un recurs, sigui dit de passada, a nivell jurídic, a nivell, diguem, tècnic, molt ben fet, i ara s'ha de resoldre, doncs, també a nivell jurídic i a nivell tècnic, de la millor manera. I, per tant, estem amb aquest estudi del recurs, de les qüestions que plantegen, que, per tant, crec que són totes a tenir en compte i a estudiar i a revisar, i quan els tècnics considerin que ja es poden pronunciar, doncs procediríem a resoldre el recurs i a continuar.
És difícil pensar en la continuïtat d'un club si ha de pagar 1.100.000 euros, no?
Molt, molt difícil.
I si n'ha de pagar 800.000 també, i si n'ha de pagar i mig, no?
Milió també, vull dir, és difícil, és un deute... Aquí hi ha dues coses, el deute, diguem, l'afectació moral de perdre el club de tota la vida, les instal·lacions, la propietat que estem parlant, no? Que actualment ja és del consorci, no és del club, però sí que hi ha una esperança de poder-ho recuperar. I l'altre és materialment el deute econòmic, que això ofega qualsevol entitat.
L'Ajuntament ha pensat en la viabilitat d'aquestes instal·lacions?
Sí. De fet, és una de les coses que una de les possibilitats, doncs, que es pugui tenir. Però, com sempre hem dit, ens agradaria que la solució fos global de la instal·lació d'aigua de Sitges, no?
Perquè
amb piscina i instal·lacions del club.
Hi ha pretendents?
Sí. Així com haig de dir que quan al principi de l'anterior mandat no hi havia ningú interessat en poder comprar les instal·lacions del
de natació de Vallpineda,
ara ens ha vingut a veure algú qui està interessat. Bé, és una opció més.
Algú per mantenir les instal·lacions?
Algú per mantenir les instal·lacions, algun altre que ha vingut i diu, escolta, ho requalificaríem tot i faríem pisos. Vull dir, el planejament no preveu això. El planejament urbanístic no preveu això. Allò és una zona d'equipaments, privat, però d'equipaments, i per tant, vull dir, però haig de dir-ho que sí, perquè bueno, la gent s'atreveix amb tot.
Sitges no es faran més pisos que els que hi ha previstos?
Nosaltres no tenim cap intenció de fer requalificacions i menys d'equipaments per poder fer vivenda. No està amb el nostre full de ruta, no sé què fos una cosa que dius allò que dius, ostres, que el guany i l'interès públic és superior al que tenim ara. Per tant, en principi no ho tenim en el full de ruta.
No ens volem descuidar. Què ha passat perquè el Carnaval hagi tingut aquest any una valoració tan unànimament positiva?
Crec que ha estat per la implicació de tothom. Tothom s'ha cregut el nou recorregut, tothom s'ha cregut els horaris, tothom s'ha cregut el plantejament, perquè s'ha treballat durant un any, i per tant tothom se l'ha fet seu i ha dit això ha d'anar bé, i per tant fem-ho possible. I per tant crec que els primers als quals s'ha d'agrair la implicació han estat les colles i les entitats. Òbviament també els cossos de seguretat i d'emergències. Òbviament també la gent que hi va participar, que diguem que va ser-hi mirant-ho de públic, els mitjans de comunicació, tothom, però d'alguna manera els que ho fan possible són els que sobretot van a la rua, que són els que marquen el ritme, que vagi més lenta, més àgil, més curta, més tallada, més llarga, no? I jo crec que això la gent s'ho ha cregut o tenia ganes que sortís bé, perquè veníem d'uns quants anys de dimecres de cendra molt difícils, I per tant teníem ganes potser de que tot sortís bé.
Dues qüestions a partir del coneixement de l'alcalde. Una, hem conversat amb el president de la Comissió de Carnaval i ell continua tenint la sensació, i a peu de carrer testimoniada també, que entitats, ajuntament, comissió, ha fet un esforç enorme per adaptar el Carnaval als consells o instruccions dels cossos de seguretat, i a peu de carrer en la vida real, quan en una rua es pot donar una situació de risc, costa trobar la presència dels cossos de seguretat en aquell moment. Aquesta és una sensació equivocada o no?
Les sensacions i les percepcions són les que té cadascú. Tu em dius, home, jo vaig fer la rua, amunt i avall, vaig estar en diversos llocs, i em pregunten directament, vas veure la policia local o els Mossos? I jo haig de dir, fora de la patrulla, del cotxe que obre i l'inspector que va davant de tot, no els vaig veure. Per tant, puc tenir la percepció de que no hi eren? Sí, la puc tenir. Puc tenir la certesa de que no hi eren? Aquí ho podem discutir. Perquè sí que és veritat que des de fa uns anys cap aquí, els cossos de seguretat creuen i defensen que el seu lloc no és estar a la rua, com anys enrere que havíem vist la Guàrdia Civil, escoltant les colles, pràcticament, dues carrosses. Recordo la reina, una vegada, la reina del Carnaval, que portava no sé quants guàrdies civils al voltant d'ella. Vull dir, això tampoc ho volem.
No, era una imatge singular.
Perquè semblaven de la colla i tot. No, això s'ha acabat. Però ells no són partidaris d'això, sinó que són partidaris d'estar a una segona, tercera o quarta línia, on te fan més feina perquè des de fora consideren ells que controlen a nivell, des del punt de vista de la seguretat, més els moviments de la gent, cap on si hi ha algun aldarull, etc, i que qui li correspon el control de la rua a dins és aquesta empresa privada que contractem i també les pròpies entitats, caps de colla, etc. Per això no els veiem durant la rua, però sí que hi són. Sí que
hi
són.
Hi haurien de ser més?
Home, hi ha un desplegament molt gran,
Ho dic per aquells més presents, em refereixo. No hi ha que hi siguin, però per aquell testimoni que també ens deixava el president en un moment de risc, jo truco perquè veig que nosaltres no serem capaços de poder resoldre una determinada situació i no hi ha resposta.
Que no hi ha resposta, no ho sé, tots els caps de colla saben que poden trucar, a més, al 112, on tenen directament connexió amb el CECOR és el centre d'emergències que posem per Carnaval a Sitges, només, i per tant es pot actuar de seguida.
Quan dic no hi ha resposta, vull dir que no hi ha una resposta que ajudi a resoldre aquella situació. No despengi ningú.
No em consta, això pot ser un temor, però la realitat és que no ens consta cap aldarull a la rua important, i l'únic moment que potser es va patir una
cap
mica per passar...
Cap aldarull que hagués precisat d'alguna manera l'actuació de les coses de...
Gros, destacable, rellevant.
Sí, per això us pregunto.
El que sí que potser ens consta és que el tros que va ser una mica més difícil passar, però tampoc no va ser res, diguem, última hora exagerat, va ser davant del córner, diguem, de l'antic córner.
És
a dir, el tros que s'estreny del carrer Espalter.
L'actual Líser. Punt d'arribar al carrer Sant Francesc.
A punt d'arribar al carrer Sant Francesc, perquè el carrer s'estreny. Allà ens és molt difícil posar tanques, perquè les potes de les tanques envairien el carrer i hi hauria dificultats perquè passessin les colles i les plataformes de les carrosses, i sempre se'ns recomana allà no posar-ne, i allà sí que es va fer una mica de tap de gent dimarts. Però diguem que es va resoldre bé. Després, quan anaves preguntant, quan anaven arribant al cap de la vila, en general, sí, una mica de tap, bueno, sí, però era total, era gent de Sitges, bé, vull dir, última hora es deixa... Vull dir, coses, no ens consta cap aldarull rellevant durant la rua. Per tant, vol dir que aquest sistema, malgrat la percepció de que no hi són, no funciona malament.
I estadísticament funciona bé, no?
I estadísticament funciona bé. Per què? Els fets delictius portem 2 anys seguits que es redueixen moltíssim, i enguany, quan tinguem ara les dades definitives, crec que també vam en aquesta línia de que realment es va reduint, no només pel fet aquest que dèiem, sinó també perquè hem avançat l'horari de les rues, la rua és més curta, acaba abans, i tot això fa doncs que allò que a mesura que avança la nit es complica, doncs si acabem més d'hora, menys complicacions hi ha.
Una derivada a partir d'aquí, no serà que no ve tanta gent com es diu que ve?
No, és que no en ve tanta gent.
Esborrem les 300.000?
Enguany tindrem dades reals, perquè hem fet aquest sistema de càlcul a través del wifi, també els cotxes que es compten a través d'aquest sistema de comptar-los que ens ha deixat la Diputació, també la comptabilització que es fa a través de Renfe, però jo amb les dades primeres que tinc de Renfe, que ara no les voldria concretar perquè no les recordo, sí que puc dir que el dissabte continuem baixant de gent, el dimarts baixem espectacularment de gent, i en canvi el diumenge puja, augmenta moltíssim, moltíssim, però gairebé multiplica per 3 el dimarts, el diumenge. Per tant, estem en una situació de que el carnaval s'està donant una volta, aquell dia famós que no volíem sortir de casa, sobretot quan acabis el xató del Prado cap a casa, corrents, quan acabi el carrusel, el dissabte va de baixa, el dimarts no tenim aquella allau, inclús...
Bé, era palaçable al carrer.
Es podia veure,
eh? Mar, sí.
I en canvi el diumenge s'està multiplicant la presència de públic, l'assistència, però d'un altre tipus de públic. Això ho deia l'Isaac Bielsa molt bé, el primer any que vam avançar a l'horari de les rues, quan ell era president del Carnaval, de la Comissió Municipal, deia, hem canviat els gots per mòbils i màquines de fotos, no? Màquines de fer fotos. No? I realment és això, el públic s'està transformant més familiar, potser perquè venen a veure la rua infantil, dinen, es queden a veure l'inici de la rua dels grans a 7:45 del vespre, i això fa que es vagi transformant i també sigui un públic doncs, molt més tranquil.
No? Dues qüestions més a partir d'aquí. Era... Fins a quin punt innecessària aquesta tensió que es va viure els darrers dies arran de la nova lidació del Pau i haver d'anar, gairebé diríem que amb la pistola al pit, a resoldre-ho, si és que es pot dir així, que matisi també l'alcalde, en el despatx del conseller. Era necessari, això?
Era totalment evitable. Això no hauria d'haver passat. Això ho vull dir claríssimament. Ens ho vam prendre com una falta de respecte a la feina feta durant tot un any. Tot un any treballant conjuntament amb els cossos de seguretat i d'emergències, amb les colles, amb les entitats, amb tothom que va participar en jornades participatives que se'n van fer el mes d'abril, que se'n van fer el mes de novembre, reunions amb les colles, amb les entitats... Hi ha hagut un treball intensíssim, perquè 15 dies abans això va caure com un gerro d'aigua freda.
Sou el regidor de Governació, la policia local va signar aquest informe desfavorable... En algun moment em veu parlar quan veu tenir coneixement de tot això? Bueno, què heu fet? Què ha passat?
La meva pregunta és, si es va emetre un informe opinant sobre el que es va opinar, que el recorregut no agradava, etc, que si la rua infantil ara també s'ha de canviar, que patim patar moltes coses, que es va emetre el mes d'agost i el mes de novembre, per què del novembre cap aquí no es van emetre algun informe més dient els canvis que s'havien fet, definitivament com anava, i sobretot posant en valor la feina feta? I puguem dir, escolteu, aquests canvis estan molt bé, considerem que són insuficients, considerem que de cara al 2018 s'hauria de fer no sé què, de cara al 2019, al 2020... No.
I què us van contestar?
No, que, bueno, que es vien a més aquells informes en el seu moment, que ningú els va demanar. Ningú els va demanar. Es van emetre de mutu propi.
En tenia coneixement l'alcalde?
Perquè es van entrar per registre.
però no perquè li diguessin alcalde, farem uns informes?
No.
No.
Se'ls va dir, se'ls va donar demanar l'opinió,
sí,
sobre la nova, les propostes, sí, de nous, sí, recorreguts, que evidentment no passaven per fer el que volen els cossos de seguretat, segons el seu criteri professional, que és íntegrament la Rua dels Grans i la Rua Infantil per Baix a Mar, íntegrament, sortida, durant i arribada, això que l'Ajuntament no ho acceptem, diguem, vam donar alternatives, i van emetre uns informes que ho van posar per escrit, quan podien haver fet la valoració, com sempre, de paraula.
Però és a dir, en cap moment us van dir en veu alta, alcalde, això ho deixarem per escrit?
No.
No, en cap moment.
Va entrar per registre.
I per tant, en veu ser conscients
us fem saber,
quan veureu...
Us fem saber que hem entrat això.
No.
Us fem saber, que hem registrat això.
I veu pensar...
Bueno, vaig pensar el mateix que vaig pensar l'any passat, quan el mes de desembre ens va arribar l'informe famós dels bombers professionals de la Generalitat, per escrit, per registre de l'Ajuntament, que ens va obligar a canviar el recorregut un mes abans. No és manera de treballar. No és manera de treballar, perquè és, la manera de treballar és el que hem fet aquest últim any.
Amb el...
És el que hem fet aquest últim any. Treballar conjuntament.
Torno a parlar de sensacions.
I per registre, ja entrarem al programa.
Torno a parlar de sensacions. Perquè d'alguna forma el president també deixava anar una sensació que a vegades és bastant col·lectiva. Sobre si determinades actituds o determinats posicionaments o determinades estratègies o determinades actuacions a vegades dona la sensació que tenen una intenció al darrere.
Jo no estic al cap de tothom i no puc saber-ho, però probablement es pot arribar a pensar això. És dir, escolta, si ho entrem per registre i ho posem per escrit, no tindran cap més obligació.
I per allò de la sensació lícita...
Ho pots arribar a pensar. El que passa, per això dic que és una falta de respecte i que sap molt de greu, perquè hem estat un any treballant. Això ens ha obligat a pensar, també, a reflexionar sobre el que s'ha fet i a com enfocarem el Carnaval del 2018. I, evidentment, això es tindrà en compte. És a dir, el criteri professional, sempre. La seguretat, sempre. La festa i la tradició, sempre. Però també les actituds a l'hora de treballar. Això també es tindrà en compte, de cara al 2018.
Per això us dèiem allò de les sensacions sobre determinades actituds.
Evidentment. Per això dic que no calia. Perquè l'opinió és més que coneguda.
Ara faríem broma. Al final... Tenia raó Jordi Mas, quan deia no creguis res que no estigui per escrit.
Bé, i jo sempre dic allò, l'administració no parla, l'administració escriu. Doncs mira, un any parlant
un
i al final escrit.
I al final escrit. Tercera derivada, no menys important. El dia de les xatonades de Cloenda, veu fer referència, i sobretot veu fer referència a partir d'una situació que, diu l'alcalde, ha de servir perquè tothom reflexioni de cara l'any que ve. Vivim en el món que vivim i les celebracions porten implícites també moltes actuacions i on l'alcohol i les substàncies diverses es mouen per aquests mons de Déu. Veu viure una situació diumenge a la nit que tenim la sensació, una vegada més, que no havíeu viscut encara des que sou alcalde i que no sé si molts alcaldes havien viscut, tot i que molts s'havien trobat en situacions de risc evident a les rues, que és allò que la vida d'algú de Sitges, que té, òbviament, familiars, amics, companys, bla, 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 i que tots ens podem equivocar, que vingui tot del canto d'un duro. I aquesta nit com es viu?
És dur. És dur. Però bé, ens vam sortir, vull dir, va, sortosament, de totes les opcions que hi havia, doncs va ser la millor, que és que no tinguéssim que lamentar cap dany personal i recuperés la persona la mar de bé, diguem, no? Però en aquell moment l'hospital de campanya i el centre d'emergències va ser un moment molt dur, i per això crec que ha de ser un punt d'inflexió aquesta situació. És a dir, a mi quan el president de la comissió municipal, el Carles García, la presidenta de la comissió de Carnaval del Prado, la Sandra Rubí, el president del Prado, l'Isaac Bielsa, parlem la mateixa nit, l'endemà, escolta, el que ha passat és el que ha passat, molt bé, sabem que ens en sortirem, però en aquell moment que no ho sabíem, passar una atenció tots plegats i la família, la primera, molt tensa, molt complicada, en aquell moment que parlem tots vam dir, el Prado es planteja doncs prendre una mesura dràstica i dic, total recolzament municipal, perquè ha de ser un punt d'inflexió, perquè realment hem de revisar en aquest sentit la responsabilitat de cadascú, però també la col·lectiva. també la col·lectiva.
Us ho pregunto així.
Que no és una novetat, això, amb el carnaval.
No. És que ho pregunto així perquè els oients no veuen a Miquel Forns, però dit un duen el sentit de dir, evidentment que ho pot dir la família i compartir tothom, jo no vull passar per això mai més, perquè em sembla que ens doblegàvem tots allà només de pensar en una qüestió d'aquestes. Però, esclar, el carnaval no pot arreglar el que és una certa inèrcia en la manera de viure les festes, Sí. No a Sitges, sinó a tot arreu.
No, està clar. I
no se li pot demanar al carnaval, no sé si, alguna reflexió allò de contrició col·lectiva quan la resta de l'any ho vivim com ho vivim.
El carnaval és el reflex de la societat, també. Vull dir, està claríssim. Vull dir, una societat... Per què Sitges el carnaval és com és? Pues, doncs, perquè la societat de Sitges el fa com vol fer-lo i com el viu, com l'interpreta, com el sent, no? I també és la manera de com la gent es comporta a les festes i com viu les festes. Però sí que hi ha una part de responsabilitat col·lectiva, en tot plegat personal i col·lectiva, que és quan traguem el carnaval al carrer de manera organitzada. I de manera organitzada vol dir les rues, i vol dir tots els actes que s'hi fan. I per tant aquí, tots plegats, hem de tenir un marc de comportament, de civisme, de gaudir de la festa al màxim com es vulgui, però en un marc de comportament i de civisme que crec que no hem de superar. I a més per les conseqüències que pot tenir de salut, és que estem parlant d'una qüestió de salut, ja no estem parlant només de la imatge del carnaval que em preocupa i moltíssim, i la imatge de la vila que em preocupa i moltíssim, estem parlant també d'un tema de salut, que és el principal.
Anem més enllà, de vida, vaja.
I aquella nit pensàvem en això, aquella nit pensàvem en aquelles hores, aquells minuts, a l'hospital de campanya, al centre d'emergències, i tots els que estaven al voltant d'aquesta situació estaven pensant en un moment de salut, és a dir, què seria d'aquell jove? I per tant, ens ho hem de plantejar d'una manera de dir, escolta, anem a revisar-ho, tenim un any per parlar-ne, de quina millor manera, la festa...
Com?
Doncs parlar de la responsabilitat.
Ho dic perquè és una qüestió que també es va posar sobre la taula aquest any passat, s'ha posat, el que passa és que n'hi havia tanta sobre la taula, diguem-ne que aquesta també n'ha estat una, però va, diguem-ne, sí que les entitats van respondre i les colles també, eliminant allò que en deien els tiradors a les carrosses, diguem-ne que aquesta part es va resoldre, però com es pot anar més enllà en el sentit...
Mira, posaré un exemple. Sí. El mateix Prado va tenir una colla que van destrossar molts elements de la carrossa. Cosa que no s'entén. Que la pròpia gent d'una colla faci molt bé la carrossa que han fet ells i que això... Bé, doncs, de cara al següent... La següent rua, això va ser diumenge, de cara a dimarts, els van dir, escolta, dimarts, zero alcohol. No en portareu zero. Ai, en portareu zero a la carrossa. Una altra cosa és després el que fa cadascú, però la carrossa, zero, va anar a la mar de bé. Amb això vull dir que hem de prohibir l'alcohol a les carrosses? No estic dient això, estic dient que hem de buscar fórmules i parlar durant tot l'any per veure quins punts de responsabilitat tenim tots i quines mesures prenem per no haver d'arribar en situacions d'aquestes. Insisteixo, estem parlant de salut, és el que més ens ha de preocupar, salut, salut personal i salut pública de tothom.
Creieu que aquest és un missatge a partir també d'aquesta situació colpidora que quallarà?
M'agradaria que quallés en el sentit del que ens estem jugant i que en el fons estem parlant de les futures generacions, dels més joves, dels nostres nanos més joves, que són la societat d'avui i també del demà, i per tant és molt important que veiem que sí, que hi ha d'haver límits, que hi ha d'haver límits, i sobretot per l'afectació i les conseqüències que pot tenir un mateix. Per tant, m'agradaria que quallés el missatge, clar que sí.
L'alcalde creu que, perquè també ho va deixar així Carles García com a reflexió i l'escoltaran demà, que hi ha d'haver una comissió de carnaval o que això ho hauria de portar en el fons la regidoria amb tot un seguit de persones que la poguessin ajudar.
Això és una opinió que ja fa anys que dura, perquè inclús va haver a l'època que el regidor era el Nacho Deo, no hi va haver un any que no hi va haver comissió.
Exacte.
I era el regidor propi que era el president, regidor i president.
I com deia aquell, el carnaval va sortir, perquè al final les coses surten, evidentment.
La comissió actual sempre ha mantingut molt, el president, que la comissió d'aquests últims anys està formada per les diferents entitats i un representant municipal o dos o tres que no estan directament vinculats a les entitats, no? Hauríem d'intentar que fos una comissió més com l'estil de la Festa Major o del Corpus, diguem que hi hagués molta gent que en formés part, però sense tenir la derivada només únicament de que representen l'entitat, que les entitats hi siguin, lògicament, però que hi hagués més equip de gent, diguem, desvinculades directament de les entitats, per poder tenir una visió més general del carnaval i no només estrictament de l'aportació que faig com a entitat, no? Jo crec que aquesta banda és positiu. Hauríem de treballar per aconseguir una comissió en aquesta línia. Ara, clar, el supòsit de que algun any, perquè és molt difícil trobar presidència de carnaval.
I el pas que anem,
És molt difícil.
A veure qui és el maco que es posa en aquesta cadira.
És més fàcil trobar presidència de Festa Major, Reis i Corpus, home, que de Carnaval.
Home.
Si a última hora no hi ha presidència, haurà de fer la regidora, directament. Però
la de Corpus és Rai, que no ha de portar el recorregut.
No,
per
tot i que s'ha allargat el recorregut.
Tot i que s'ha allargat.
Pels carrers del centre, sigui dintre passada.
Alcalde, gràcies. Fins d'aquí un mes.
Gràcies.
Tornem demà a les 9. Que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia... Al matí amb nosaltres.